Parèntesi. Aturada temporal dins una activitat, un ritme o una continuïtat que ens suspèn el desenvolupament habitual en previsió de represa posterior. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Estàvem mirant per la finestra perquè s'ha produït una abraçada molt efusiva a l'altra banda del vidre, al carrer.
Sí, dues senyores que s'han abraçat molt, molt contentes. És molt bonic, l'amor.
Sí, i nosaltres ara ens abracem amb el nostre president dels noticiaris, l'Òscar Fernández.
Jo aquí havia vist cada cosa.
No, estava pendent si havia d'acabar l'Antoni el que
explicava.
No, endavant. Bona tarda. Jo un saludo, però...
Jo i el president dels noticiaris volem saber què havies presenciat tu a l'altra banda del vidre.
Bueno, quan tu vens a treballar a la ràdio a les 5 del matí i això està ple de discoteques, què et penses que veus?
Molts culs?
Algun. Vasos, deixem en vasos aquí. Grups que passaven saludant. Sí, algun calp. Sí.
T'havien deixat algun telèfon de dir truca'm?
No. No. A més, a aquella hora tens el cap a una altra banda, saps què em vull dir?
Sobre això de les abraçades, pensava que hi ha qui diu que un dels llocs en què es pot palpar més la felicitat és el lloc d'arribades dels aeroports.
Sí, home.
En què veus aquelles abraçades de qui arriba i qui espera a qui arriba, i que hi ha aquells retrobaments, aquelles abraçades, i aquell allò, l'amor de bo.
D'això se'n va fer una gran seqüència inicial a Love Actually.
Sí, és veritat.
La pel·lícula, sí.
Estava pensant... Sí.
No,
estava pensant les meves arribades a l'aeroport, sí.
Bé, clar, depèn, no? Bueno. Llavors hi ha aquella sensació quan veus aquells retrobaments i tu tornes sol i ningú t'espera.
És que te l'havia pensat, dic, jo normalment penso, hòstia, a mi mai m'han rebut amb tanta fusibilitat.
A mi no gaire, tampoc, no.
Una mica, sí, estan contents els pares quan tornava, però tampoc...
No ensenyo un cartell, no?, que t'està esperant pel cotxe de lloguer o...
No.
Et suposa un problema, això, Francesc? Per si et suposa un problema, tinc un consell per donar-te. Agafa't un gos. Ningú et rebrà a casa amb l'alegria que et rep el teu gos. Ningú, eh?
Com es diu el teu gos, Òscar?
La Mel.
La Mel.
La Mel, sí. Escolta'm, els meus fills, la meva dona, em reben bé, diguem-ne, però la Mel fa uns... És igual que hagis anat a llançar les escombraries, eh? Fa 2 minuts que has sortit a casa. Quan tornes, és festa major.
Doncs visca la Mel.
Com i tant. Molt bé. I tots els gossos.
És dilluns, 30 de març. Ja
m'ha agradat molt el molt bé de l'Antoni, com l'endemí, que va. Passeu pàgina.
Ai, sort d'això. Sort d'això perquè nou cop català a l'escola.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordena executar la sentència que tomba bona part del decret del català a l'escola. És una decisió provisional perquè s'està a l'espera del recurs que va presentar la Generalitat i que haurà de resoldre el Tribunal Suprem. Mentrestant, des del govern asseguren que en el dia a dia de les escoles no canviarà res, però a més afegeixen que recorreran la decisió de la justícia.
Acord per reparar les víctimes d'abusos de l'Església.
Sí, el govern espanyol i la Conferència Episcopal Espanyola han firmat un protocol per tal de reparar i indemnitzar les víctimes dels abusos. El protocol no fixa barems ni quantitats concretes, però sí que estableix que serà l'Estat qui tingui l'última paraula a través del defensor del poble, que si no hi ha acord entre les parts serà qui prendrà l'última decisió.
I mentrestant, Espanya torna a plantar cara a Donald Trump.
Perquè el govern de Pedro Sánchez ha tancat l'espai aeri espanyol a aquells avions que estiguin implicats en la guerra de l'Orient Mitjà. No es permetrà sobrevolar l'Estat a cap avió dels Estats Units que participi en el conflicte, ni aquells que puguin venir de bases militars que hi ha al Regne Unit o a França. Tot això s'afegeix a la prohibició d'utilitzar les bases militars que hi ha a Espanya com a Rota i Morón.
I en esports, venudes més de 45.000 entrades pel Barça-Madrid de dijous.
Sí, és la tornada dels quarts de final de la Champions femenina, que jugarà a l'Spotify Camp Nou. Recordem que en el partit d'anada a Madrid, el Barça va guanyar per 2-6. Per tant, sembla que el Barça té l'eliminatòria, jo diria que més que apamada, però tot i amb això hi ha 45.000 entrades venudes. Vull dir que la gent té ganes de veure el partit.
Sí, sí, i pinta que es ratllarà al ple, no?, amb els 60.000 espectadors que hi caben. I aquesta tarda de què hem d'estar pendents?
Doncs mira, per exemple, de la NASA, que a les 9 d'aquest vespre començarà el compte enrere pel llançament de l'Artemis 2. És un coet que envia a la Lluna amb 4 astronautes a bord. Els astronautes no trepitjaran la Lluna aquesta vegada, es limitaran a provar els sistemes de control de temperatura, els panells solars, tot allò que és necessari per garantir que les futures missions, aquestes sí, podran allunar i, per tant, trepitjar la Lluna.
Com creus que els rebran els astronautes quan tornin, els seus gossos?
Home, els gossos amb eufòria.
Clar.
perquè si el reben a la lluna...
Tindrem un problema,
és igual
eh?
Si tornen de la lluna que si tornen del supermercat al gos.
Sí, sí, és igual. És igual. Vinguis d'on vinguis.
Que bonic, això.
No, el problema seria que es trobessin un comitè de recepció a la lluna.
Ah.
Ui, igual llavors no tornen, eh?
Per això dic...
Òscar, fins demà.
Sí, home, no tenen per què ser violents, tu. Ah. No, tot han de ser com el, la raça humana, diguéssim.
Òscar, fins demà.
Adéu, fins demà.
T'agrada molt la xocolata, Basses?
M'agrada. Amb els anys m'ha anat agradant més, mira què et dic.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí.
T'ho dic, pastor, tu ets xocolatera?
No m'agrada gens.
Collons, doncs avui tenim un programa de molta xocolata, eh? I els Kit Kats t'agraden?
Sí.
Podries ser sospitós d'haver robat un camió amb 400.000 Kit Kats, Basses?
No. No, no.
Avui hem de resoldre el cas Kit Kat. Probablement el robatori més dolç de la història, amb un camió que s'ha esfumat i amb un gran carregament de xocolata. Han robat, atenció, un camió amb 12 tones de Kit Kats.
Ha sigut la mateixa empresa Nestlé qui ha confirmat aquest robatori d'un camió que va sortir la setmana passada d'Itàlia. Havia de distribuir xocolata arreu d'Europa, però mai va arribar al destí final, que era Polònia. No se sap on és aquest camió, no se sap on són aquests Kit Kats robats. Això sí, l'empresa Nestlé diu que les xocolatines robades es podrien arribar a localitzar perquè tenen un codi, el lot té un codi que es podria saber ben bé on és, de moment ni rastre, i asseguren que no faltaran Kit Kats, que no ens preocupem, que està garantit el subministrament i ara és època de xocolata, mones de Pasqua, etc.
Bé, per tant, calma. En tot cas, 12 tones de Kit Kat són moltes o són poques?
A veure, hem fet alguns càlculs. 12 tones són 400.000 paquets. Per tant, imagineu-vos 400.000 paquets de Kit Kat. Són uns quants.
Et duren una vida, no? 400.000 Kit Kats.
Sí.
Home, home, no tant, no tant, eh? Vols saber quant és? 400.000 paquets de Kit Kat?
Home, a veure, una persona no se'n
menja 400.000. No, una persona no, però al global, per exemple, Espanya, és el que es consumeix de mitjana en una setmana a Espanya, 400.000 Kit Kats.
No, però ell deia una persona. No, clar, no pensaven abastir un país sencer, diguéssim, no?
No, no, seria un problema. Si
és que massa,
sí, és clar,
és un problema gros.
Està bé, està bé.
I són força calés, també. Si comptem que cada paquet de Kit Kat costa 2 euros... 400.000 paquets per dos serien uns 800.000 euros, eh?
Home, és un camió de 800.000 euros, no està malament, no és robatori.
Home,
d'acord, però tant volum per no arribar ni al milió d'euros, tampoc no ens flipem ara.
Tu, si robes un camió, com és, hi hagi un quilo.
Més, home, més, home. Home, posats a infringir la llei d'una manera tan bàrbara, com vols que ser un camió de 800.000 euros, no, amb això no
fem.
Home, no fem res, tu. I ja que ens hi posem...
Et sorprèn que robin Kit Kats?
Amb això vas a comprar-te un pis a Barcelona i
li dius, miri, diners no en tinc, però tinc un camió ple de Kit Kats.
Tinc un camió i mig, amb això encara podríem, no? Bueno, perdó, aviam, quina era la pregunta?
Si et sorprèn, què fas amb 12 tones de Kit Kats?
Home, vendre-les de segona mà, evidentment.
Però...
Tot té sortida avui dia.
Bé, estem davant d'un capítol de crims... O de l'atrapa'm si pots? O és... Què és? Robatori o campanya publicitària?
Ah, ja estem així, també? Tenim aquesta sospita? O és cosa del Garriga que sempre veu pel·lícula?
No s'ha parat de parlar de Kit Kats en tot el cap de setmana, això és veritat. No parava de circular memes.
Ja, però voleu dir que
li
cal a la marca una campanya?
Mira.
Estaven en hores baixes? Havien baixat les vendes?
Aquesta pregunta ens la pot contestar el Nacho Magro, que és publicista i cofundador de l'agència Wolf. Nacho, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A tu et fa oloreta de campanya o seria molt lleig jugar amb un presumpte robatori?
Home, jo quan ho vaig veure fa un parell de dies vaig pensar, campanya no, campanyon, quina gran idea, quina enveja, com no se m'ha acudit a mi, però ara, dos dies després, ja començo a pensar que no, que és un robatori, i si no el temps ho dirà, però en principi vaig pensar, ostres, tu, com l'han fotut de grossa, que bona.
Seria lícit per una companyia denunciar un robatori fals?
Bueno, sí, per què no? Si recordeu, fa un parell d'anys, a les campanades, es va simular el robatori del collar que portava la Pedroche, de portar un collar que estava allà amb el xicote, i van simular un robatori, i acte seguit, el següent anunci va ser un anunci de Berlín, de la sèrie Netflix,
és veritat,
i és una producció
és
amb Sí, allà es va liar i després van generar tota una opció d'spin-off on podies trobar el collar a les ampolles d'una cervesa que es fa a Galícia, i l'acció va funcionar superbé, va ser molt notòria, va ser molt viral, i realment, bueno, s'ha fet molts cops, eh? Ikea ho ha fet amb mobles, Nike ho ha fet amb bambes, KitKat ja ho va fer amb lineals fent desaparèixer el producte, vull dir que s'ha fet, és lícit o no? Bueno, si al final ho desmenteixes, pues és una forma de generar notorietat com una altra.
I a tu què t'ha fet canviar l'opinió? És a dir, al principi deies, això és una campanya, i ara veus que no, és perquè ja haurien hagut de desmentir-ho?
Pues sí. Perquè sí, perquè tot el enrenou que seria, tots els mitjans fent-se ressò d'aquesta notícia, jo crec que ja ho tindràs que haver desmentit. Però bueno, el tema ens ho dirà, eh? Realment està corrent com la pólvora, i ara qualsevol que li preguntis per una marca de xocolates, òbviament et dirà KitKat. És a dir, la notorietat els ha augmentat molt.
És a dir que, fins i tot, si és un cas de robatori real, és una campanya que els costa 800.000 euros. És un preu molt car, o ja costaria això, una campanya global de KitKat?
Bueno, una campanya global de KitKat segurament costaria molts més diners. I és veritat que són diners. Jo havia fet els càlculs d'una altra manera. Segons els preus d'Amazon no em sortien tants diners com a vosaltres, però al final el retorn que tindrà és molt gran. Vull dir, la marca genera molta notorietat, avui en dia està en el top of mind de tots els consumidors, és a dir, a qualsevol que li preguntis per una marca de xocolates et dirà KitKat, i a més està generant tot una ventada de gent fent memes i contingut a xarxes, que això no té preu. És el que moltes vegades busquem com a creatius, diem, ara farem una campanya on hi haurà molt user-generated content, que no deixa de ser demanar-li a la gent que faci contingut per tu.
Clar.
I aquí ho estan tenint, però a pirons.
Clar, vull dir, és que hem vist, ja, per exemple, ja un exemple de Domino's Pizza,
no, sí,
que avui anunciava que es solidaritzen amb KitKat per aquest esdeveniment, i diu, i amb una altra nota, sense que tingui res a veure, estrenem la nostra pizza de KitKat. I com aquests,
bueno,
n'hi ha molts,
aquí,
eh?
Aquí hi ha l'habilitat del community manager, en aquest cas de Domino's, de dir, ostres, me n'aprofita el que els han passat a l'altre per tenir jo notorietat. Sempre aquí tens el dubte d'aquella fina línia de dir què està bé i què no està bé. O sigui, aprofitar-se d'algú que li han robat un camió, abans em deia si és lícit, però ja que se n'aprofiti una altra marca, bueno, funciona, pot generar rebuig en funció de com ho facis. Però jo crec que el de Domino's està bé, és divertit i segur que els genera ressò.
És a dir, que aquí el valor que es busca és notorietat, més que no pas la idea de dir mireu si n'és de valuós i de bo el KitKat, que fins i tot roben camions de KitKat.
Bueno, això, clar, en aquest cas, si és un robatori real, és el robatori i ja està, però no, jo crec que és generar notorietat. Al final, la xocolata KitKat està bé, però tampoc li pots donar un valor molt més afegit, és una tableta de xocolata, amb la qual no crec que busquin incrementar la percepció de valor, sinó generar notorietat i que això al final et retorni en vendes.
Però és curiós, perquè diries que és una marca absolutament consolidada.
Li fa falta a KitKat fer una campanya global? O mai està de més, diguem?
Bueno, mai està de més. Segur que ells segueixen fent campanyes tots els anys i això els hi va bé. No sé si ara vaig llegir fa poc que aquest any feien una col·laboració amb la Fórmula 1. Vull dir que segueixen fent coses i mai està de més. És a dir, això està comprovat. Quan deixes de parlar o de fer la comunicació, la teva notorietat i la teva percepció baixa. És a dir, pots estar a fer un temps, però no gaire, i jo com a publicista et diré que és totalment necessari que ho segueixin fent i molt important per seguir venent.
Clar, és que ara m'estic imaginant el senyor Toblerone, John Toblerone,
dos camions.
No, buscant un grup criminal que els hi robi un camió, clar. Si els hi surt més a compte això que pagar uns publicistes com el senyor Magro,
sí,
clar.
La segona vegada ja no té cap gràcia, no? Això...
Clar, no té cap gràcia i els hi sortirà més car, eh?
Ara hauríem de superar-ho.
Ara és curiós perquè KitKat, en el seu moment, però parlo de fa dècades, va fer una campanya que no sé si encara la fan, que assimilaven KitKat a un moment de pausa.
Sí, el parèntesi.
El parèntesi de KitKat.
Prenta un respir.
Sí. I és curiós, exacte, perquè jo personalment el tinc com assimilat a una altra cosa, i és que un dia un amic meu va dir que s'estava, bueno, s'havia lligat una noia i tal, i dic, però aquesta noia està casada, no? Diu, bueno, ha fet un KitKat. Ha fet un KitKat, sí.
Bueno, això, aquesta és la grandesa d'aquesta marca.
Massa escocesa, l'amic ets tu.
No. Ja sé que queda molt malament dir era un amic, però us asseguro que era i és un amic. I, I és exacte, és a dir, quan aconsegueixen...
Han aconseguit...
No? Que ho incorporis a la teva vida, no?
A base de fer campanyes, responent al que em deies abans també, establir un concepte un paràmetre, que és el half a break, half a KitKat, que al final que et diu és una pausa...
Tómate un respiro, tómate un KitKat, d'Espanya.
Sí, tómate un respiro. Què ha passat al món, o sigui, al llenguatge de la gent? Clar. És a dir, ha traspassat les campanyes per convertir-se en una licitació del teu amic per fer el que vulgués amb aquella senyora casada.
Sí, bueno, crec que era mutu, però sobretot de part d'ella, perquè ell...
Bueno, m'han fet un mic cap doble.
Exacte, sí.
De fet, fixa't que la paraula avui del dia era parèntesi. Masses.
Veus?
Parèntesi.
El Garriga ho té tot
pensat. Però avui ha estat la idea del Blai. Doncs bé, ja ens ha quedat clar, el Nacho Magro, que aquesta campanya... Vaja, aquesta campanya, aquesta acció, que no sembla una campanya, però que en tot cas els ha pogut servir fins i tot de campanya per fer-se encara més notoris.
Això segur, notorietat han tingut.
Segur. No, si me n'estem parlant, estem fent un anunci aquí de 10 minuts. I sense
Exactament.
Cobrar, és que som tontos. Nacho Magro, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt
bé. Adéu, bona tarda.
Clar, suposant que és un robatori, de moment li donarem veracitat, el cas dels KitKat no és únic.
No, mira, buscant, remenant notícies, hem trobat el cas molt recent que va passar al gener d'aquest any. Li va caure un any de presó a un camioner d'Elks, Alacant, que es va quedar 12 tones de xocolata, és a dir, el mateix que ha passat ara amb KitKat, i després les va revendre a un empresari. Segons la sentència, aquest carregament de xocolata tenia un valor de gairebé 115.000 euros. El camioner no es va endur tants diners, les va revendre per només 1.200 euros, per tant, aquí
veure,
el
no,
negoci...
És que ha d'anar a la presó per revendre per 1.000 euros una cosa que em val 100.000.
Si exacte.
Ja per mala gestió del robatori. No, basses,
hòstia. Sí. Nul sentit comercial.
Aquí no va acabar de fer bé els números, no, aquest camioner, no. Clarament. I després hem anat mirant altres casos d'altres robatoris de mercaderies i, en general, el que s'acostuma a robar més és tabac. Això sí que jo crec que deu sortir una miqueta més a compte, i productes tecnològics.
I alcohol.
També.
Sí, i, no ho sé, tu t'acostes a les rodalies del Camp Nou i t'ofereixen cervesa i el que vulguis.
Ah, i altres serveis, sí.
Que dius d'on ha sortit exactament tot això, no?
Sospitós. De fet, mira, ahir els Mossos van enxampar un lladre a Granollers que s'havien dut pastilles rentavaixelles.
Sí, van robar diverses caixes d'un camió que hi havia a Granollers, les van carregar en una furgoneta que també estava robada, van fugir d'un control policial a Lliçà de Vall, els Mossos van acabar localitzant els lladres a Terrassa. Per què? Perquè van xocar contra una paret i llavors finalment sí, els van poder detenir.
Vull dir, aquest... Anaven cap a Villarriba.
Exacte, Villarriba i Villabajo. Clar, aquesta detenció la van fer els Mossos justament en un dispositiu que havien preparat aquests dies de Setmana Santa per això, per enxampar lladres
de pastilles
de pastilles de rentaplats, no, però lladres de les carreteres, que roben a camioners, però també
a
la gent que
estigui
a les àrees de servei descansant, pum, aprofiten i pum, et roben.
Bé, doncs molt de compte, i plats nets i xocolata al rebost. Espera, que tinc un altre tema també interessant. Tens TikTok, Basses?
Sí.
Tens TikTok?
Sí.
Penges vídeos?
No.
Ara m'imagina un vídeo...
No.
L'últim trend...
No, però entro a veure què s'hi fa... Sí.
I què hi veus a TikTok? Què et surt al teu algoritme?
No dona temps de veure gran cosa, perquè tot va tan ràpid i tot passa tan ràpid, però... No, ara fa temps que no hi entro, però... Tinc, sí.
Va, obrim, podem obrir el teu TikTok a veure què ens surt? O és perillós?
Atenció, que l'algoritme potser et delata.
Bueno, mira si fa temps que no hi he entrat, que s'ha d'actualitzar l'aplicació. Vull dir que ja ho farem una altra estona.
Ho farem després. Sí, però... Bé, últimament, és possible que potser et surti un vídeo de Pedro Sánchez.
Hoy vamos a darle caña.
Aquest és l'últim vídeo del president del govern espanyol a TikTok. Se'l veu a ell fent bicicleta de muntanya amb una gorra vermella, com la de Trump, i el lema Make Science Great Again. I ha estat un vídeo molt comentat, perquè en el fons no deixa de ser contraposar-se a Donald Trump, també, no?
Sí.
Judit, tu segueixes a Pedro Sánchez.
Sí, a ell i a molts altres el segueixo, sí.
I últimament...
A les xarxes.
A les xarxes i a TikTok especialment.
I a TikTok se'l veu molt actiu últimament.
Molt. No para de penjar vídeos. Això que dèiem ara, de compartir les rutes que fa amb bicicleta. Per exemple, la setmana passada va anar a la Vall d'Aran també va compartir un vídeo fent com una mica de guia turístic per la Vall d'Aran. I cada cap de setmana, això sí que és una cita que no es perd Pedro Sánchez, cada cap de setmana penja un vídeo amb recomanacions culturals.
Llega el fin de semana, así que van mis recomendaciones. De lectura, para aquellos que estéis interesados en lo tecnológico...
Llibres, música, pel·lícules... Cada setmana Pedro Sánchez fa les seves recomanacions. També penja vídeos una mica més desenfadats del seu dia a dia a la Moncloa.
Está claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro.
Aquí se'l veu jugant amb els seus gossos i al final el guinyo aquest del perro, Pedro Sánchez, ell jugant amb això, amb aquesta imatge.
Sí.
I després també té vídeos una mica més polítics, per exemple aquest vídeo que hem seleccionat on es confronta amb el discurs de l'extrema dreta i revisa una mica les fake news que van escampant.
Como no tienen propuestas para España, ¿a qué se dedica la ultraderecha y la derecha ultra? Es decir, Vox y el PP tanto monta, monta tanto, además de sus corifeos. Bueno, pues tratan de ganar con bulos. El último es que, aparentemente...
Què et sembla? Què et sembla? És una nova manera de comunicar, sí, no? Sí. Vaja, ja no tan nova.
No, ja no tan nova. Si tu vols arribar a un determinat tipus de públic, has d'estar a TikTok, ja està, punt. O sigui, si vols que et voti un determinat segment de població, més aviat jove, però no només, perquè TikTok hi entra gent de totes les edats, doncs has de fer determinats continguts a TikTok amb poques històries, pocs rotllos ideològics i més aviat algun efecte. Bé, fins aquí, diguéssim, s'entén. Igual que s'entén parlar de música o de llibres, les llistes de llibres i de música d'Obama eren cèlebres i tothom estava esperant...
Clar, però això ho pot fer Obama... I sembla que ho pot fer Pedro Sánchez, però tu, hi ha altres líders polítics que no te'ls imagines fent això.
Bueno, però tot és qüestió...
Sí, no és ni bon ni dolent, però el president de la Generalitat, Salvador Illa, no li veig el perfil per fer un vídeo recomanant llibres.
No, però l'altre dia...
Amb aquesta naturalitat.
No, però recomanant llibres... Bueno, doncs mira, jo crec que aquest...
Pel·lícules.
Jo crec que ell sí que li sortiria recomanar llibres i pel·lícules, perquè te l'imagines, és un senyor comprant una entrada en un cine i seient o llegint un llibre. En canvi, quan l'altre dia va contestar aquell vídeo també, em sembla que era de TikTok, d'aquella enquesta que van fer entre estudiants que no sabien com seria el president de la Generalitat, doncs es notava que li havien dit, mira, seu, digues però, això sí. I fes-ho, perquè les seves habilitats comunicatives no són aquestes. No, jo d'això de Pedro Sánchez, entenent el canal, és a dir, McLuhan va dir allò de que el missatge, el mitjà és el missatge, però referia als anys 60 a la televisió, és a dir, que si no sorties a la tele no existia. Bé, doncs ara, si no ets a TikTok, no existeixes. Ara, aquest últim del Donald Trump, a mi em sembla com et diria jo, com de gracioset. O sigui, sí.
No.
Quan Pedro Sánchez ha aconseguit una cosa que semblava orgànica, o que ho ha estat bastant orgànica, que no estava malament, que és que de cop i volta Donald Trump antagonitzava amb ell. De cop i volta Donald Trump deia que Espanya molt malament, que tenen un primer ministre que molt malament i tal, i ell, que va veure això, sabia picar l'altre, de manera que l'altre sortia i parlava malament d'ell. I això, clar, et posa dalt de tot, perquè tu...
I perquè ets dels pocs que ho fa.
Debats amb el president dels Estats Units. Ara, quan tu ja surts amb una gorra vermella que diu fem la ciència gran una altra vegada i li vols tocar el voraviu, és com allò de, Trump, que m'estic ficant amb tu, que t'estic tocant el voraviu, aviam si em contestes. Això jo crec que és pobresa, vaja.
Doncs Pedro Sánchez té 756.000 seguidors a TikTok i només el supera un líder polític. Què creus que el supera? L'únic líder polític a Espanya que supera Pedro Sánchez.
A TikTok? Abascal?
Correcte, amb 990... Vaja, que n'hi donin un mes, perquè té 999.000 seguidors, ja que arribi el milió. Paula Brujat, sots delegada de Catalunya Ràdio Madrid. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Tu tens TikTok?
Jo no tinc TikTok.
Ni per mirar?
No, ni per mirar. És veritat que igualment a Google se'n van reproduint històries de TikTok, però no tinc TikTok, però veient com està el panorama me l'hauré de fer.
Espera, perquè... a Google et surten històries de TikTok?
Sí, a vídeos, en surten a vegades reproduïts. Exacte. Ara quedo com una boomer, però...
però
i allò que fan els shorts, no?
Exacte. Sí. Tu pots mirar, a mi em surten vídeos allà sense ser usuària de TikTok, però també et dic que veient per on passa la història ens n'haurem de fer tots, perquè ja em veig la propera campanya electoral bàsicament basada a TikTok.
Per cert, en diuen per línia interna que s'ha estat buscant l'usuari Antoni Bassas a TikTok i no apareix. Per
potser
tant,
t'ha caducat el compte,
té pseudònim.
No, 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 pseudònim no. Però sí, està aquí.
Et dius Antoni Bassas?
Mira, l'aplicació la tinc aquí.
No, l'aplicació sí, però no. El teu usuari no l'estan trobant. A veure si...
Bueno,
aquí tenim una sorpresa amb el nom d'usuari. Bé, Paula...
No, no, és, està nom d'un amic.
L'amic aquell, no?
El del KitKat.
Bé, a veure, Paula, et truquem perquè tu que fas el seguiment de la política a nivell estatal i que segueixes molt de prop el president del govern espanyol, això de Pedro Sánchez no és casual i aquí hi ha una estratègia, aquí hi ha una direcció que ha pres la comunicació del govern espanyol en posar-se les piles per fer front a Abascal directament.
Bàsicament, per això que ara ho dèieu, perquè és qui té més seguidors, és qui va més avançat en aquest camp, i és veritat que a tots ens ha sorprès aquesta activitat de Pedro Sánchez de TikTok. Ara comentàveu aquest vídeo d'aquest cap de setmana, ens preguntem què serà el següent, no? Perquè sí que és veritat que ha anat de menys a més, buscant aquest equilibri entre el que és natural, no? El que és graciós, fins a veure on hi ha el límit, també per explorar per aquí. Però bàsicament el que tenien molt clar el govern espanyol a la Moncloa des de fa temps, recordo que ja a les eleccions del 2023 en vam estar parlant de com podien aconseguir fer forat també amb Pedro Sánchez a TikTok, perquè veien com Santiago Abascal doncs anava disparat en aquesta xarxa i anava captant molts seguidors, i per tant ells tenien clar que havien de posar la banya com fos en aquest camp. Què és el que han fet ara? Què és el que ens diuen? Doncs que han optat per generar contingut propi. Val? No n'hi ha prou, diuen, en reproduir els fragments de les intervencions polítiques de torn que es fan al Congrés o que es puguin fer en un acte, i el que creuen que funciona des del seu punt de vista és mostrar aquest Sánchez més natural i intentar colar a partir d'aquests vídeos també el missatge de quines polítiques està fent el govern espanyol.
Perquè què li porta a les xarxes? Ha fitxat gent, entenc... anava a dir gent jove o una empresa externa, o com ho fan això?
No, des de la Secretaria d'Estat de Comunicació de la Moncloa, bàsicament, és veritat que hi treballa molta gent jove, i és veritat que s'ha com redissenyat i s'ha reforçat l'equip per posar molts esforços en aquest camp, fins al punt que ara, bàsicament, es pensa en tots els actes que fa Pedro Sánchez, com es podrà difondre aquest contingut també a les xarxes, a Instagram, però especialment a TikTok. No sé si, crec que era dijous, us en recordeu el dia que es van fer Sánchez va anunciar els canvis de ministres d'Hisenda, sí, i el nou vicepresident en relleu de Montero, doncs just abans d'aquella compareixença, que per cert va anar una mica tard del que havia previst, se'n van a jugar escacs en un bar al centre de Madrid, i bàsicament és un contingut que es va difondre tot per Instagram i per TikTok.
O sigui que l'agenda del president ja contempla ara una estona per gravar un vídeo o per anar a fer una acció només per xarxes.
Sí, home, l'Obama se n'anava a menjar hamburgueses i ho filmaven, i llavors ho penjaven, sí.
Amb l'afegit aquí que molts vídeos també se'ls fa, que se'ls fa ell mateix. Per exemple, explicàveu aquest del viatge del cap de setmana a la Vall d'Aran, o fins i tot les rutes aquestes que fa cada cap de setmana d'enduro, que són vídeos que es grava ell mateix, òbviament no se'ls edita ell, però sí que...
T'imagines allà, el Falcon
entre
allà...
Entre reunió i reunió.
Editant.
Tot pot ser, eh? I després aquestes recomanacions culturals, que és com va començar, no?, ara fa mig any, que sempre intenta, si us hi fixeu, recomanar un llibre, una cançó, una sèrie, i sempre intenta vincular aquesta cançó amb algú que hagi passat aquella setmana. Però, bàsicament, l'objectiu és, ara més que mai, no ser invisibles en una xarxa com TikTok, que és tan exitosa i tan perillosa, diria alhora.
Sí, no només TikTok, ja fa temps, perquè ara això que deia la Paula, l'any 2023, a les eleccions de l'estiu del 23, va fer una aparició inesperada en un podcast d'un parell de noies que es diuen La Pija i la Kinky, i això va tenir un impacte molt gran. I parlaven, pots imaginar, no? Van acabar posant-se la música que els agradava, i que si els joves, i que si no sé què, o sigui... A la Moncloa filen molt, molt prim i posen molts diners i tant talent com poden, no?
I altres partits, Paula, no van tan fins, no, potser? O hi ha més camí per córrer?
Hi ha molt més camí. Sí que és veritat que us volia dir que no ho fa Sánchez sol, que ara hem vist com si sumen molts altres ministres. Félix Bolaños, Carlos Cuerpo, també s'estan...
Sí, però veus, Félix Bolaños no té la mateixa gràcia que Pedro Sánchez.
Mira un vídeo, no sé si l'has vist, de Félix Bolaños explicant què porta a la seva motxilla.
A veure.
Perquè hi ha vídeos de tot tipus, i fins i tot aquest és bastant curiós, perquè...
Ja ho mirarem.
No sé si teniu la imatge de Bolaños, que va sempre amb una motxilla, doncs l'obre i va ensenyant el que porta, el kit de gimnàs, on diu que no va mai al gimnàs, etcètera.
És que segur que surt amb la motxilla per després poder fer el vídeo de la motxilla.
Sí, segur. I això que deia, en altres partits, per exemple, Feijó no té tants seguidors.
S'ha de dir que Feijó punxa bastant aquí, perquè van repassar bo els seguidors i en té 25.000, he vist abans Feijó, però sí que he detectat que hi ha també un canvi en l'estratègia. És a dir, Feijó fins fa poc temps també es dedicava a posar fragments, no?, del Congrés, d'un acte que havia fet, etcètera, etcètera, però des de fa unes setmanes també està fent contingut propi. Contingut propi, el que ha penjat fins ara, doncs, són discursos o són intervencions que fa des del seu despatx, de Gènova, per exemple, preparant-se una intervenció al Congrés, però sí que estem veient com està també intentant girar cap a aquest camp. I, per exemple, qui també és bastant avantatjada en aquest tema és Míriam Nogueres, de Junts, Garriga, perquè ella ha arribat a penjar vídeos d'ella fent boxa.
No sé si
ho heu vist.
Que la gent estigui una mica alerta.
Però sí que és veritat que ja per nombre de seguidors, tant Abascal com Sánchez serien els més seguits. Després tenim a Rufián, que estaria allà en tercera posició, tot i que es dedica també bàsicament a reproduir contingut des de la tribuna del Congrés, és a dir, no innova amb contingut propi, però sí que hi ha una revolució a les xarxes, especialment a TikTok, per veure com van traient el cap tots ells.
Doncs això és el que es cou a TikTok.
Sí, d'aquí 4 dies desapareix un camió carregat de coses de la Moncloa, ja sabem què ha sigut.
Bé, exacte. Paula Brujats, moltes gràcies.
Adéu, una abraçada.
Ara farem una pausa, però abans... hem de fer una rectificació. Hem localitzat l'usuari Antoni Bastes a TikTok.
Ah, veus?
I podem avançar en exclusiva... que l'usuari Antoni Bastes de TikTok...
Sí.
Només segueix un compte. I aquest compte... és... la Renfe. Tenim en exclusiva Antoni Bastes. Bona tarda.
Bona tarda.
Algun comentari?
Sí. Hi ha una part de la meva activitat professional que consisteix a crear continguts a les xarxes i durant un temps, potser un parell o tres d'anys, portàvem part del contingut de Renfe.
Ah, mira, ara m'he quedat parat jo. Pensava
que aquí rient per saber quan de tard anava el tren i tal.
Doncs ja ho sabeu.
Mira.
Sí.
Posa't a seguir l'APM, també, que són molt bons els vídeos de l'APM.
Vam guanyar un premi d'aquests que donen per tota Espanya, sí.
Renfe 1, APM 0. Pausa.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Amb Artemis 2... la NASA prepara el retorn de la humanitat a la Lluna. Reprèn així el llegat del projecte Apollo. 12 anys i 12 missions tripulades amb un objectiu que semblava impossible. Amb materials d'arxiu excepcionals, descobrirem detalls increïbles d'aquest gran pas per la humanitat. Apollo, les missions a la Lluna. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
per a un... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Si us moveu aquests dies per Catalunya, procureu no fer els pixapins. Perquè acaben de començar, alguns, les vacances de Setmana Santa i ja hem vist imatges preocupants en algun punt del país.
Canta, papa, ja l'està girant!
Això és el que passava aquest cap de setmana a prop del Congost de Montrevei, al Pallars Jussà. Un autocar es va quedar encallat a la carretera i el va haver de treure l'alcalde. Jordi Navarro, alcalde de Sant Esteve de la Sarga. Bona tarda.
Bones tardes.
Què va passar?
Bueno, va passar lo que passa més sovint del que voldríem a la nostra carretera. Tenim una carretera estreta, molt trànsit, un punt molt turístic com el Congost de Montrevei, i, bueno, clar, es va quedar l'autocar bastant perillosament encallat, i o el traïvem o se mos quedava tot col·lapsat, perquè la carretera era estreta, els veïns i el resto de turistes havien de passar, i si haguéssim esperat un vehicle d'assistència, doncs potser ja ha estat, doncs no ho sé, igual tot el dia o tota la nit esperant que arribés i que hagués pogut passar també per la carretera, perquè, clar, la carretera era estreta i passa el que passa.
I va haver d'anar l'alcalde, eh? O sigui, la màxima autoritat, aparteu-vos que hi ha el trec jo.
No va ser així, d'aquesta manera. Però va ser perquè no hi ha gaire més gent que el pugui traure. Perquè, clar, s'ha de traure un tractor, aquí som pagesos i sóc alcalde, però sóc un veí més com els altres. Vull dir, va tocar jo, suposo que algun company o veí meu, si s'hagués trobat, també ho hauria fet.
Clar, amb pobles com el seu, entenc que es troben amb la disjuntiva que el turisme, fins a cert punt, és molt important, però també hi ha una massificació que acaba pervertint aquests beneficis. Estan en aquest equilibri o ja han superat amb escreix l'equilibri i, per tant, ve massa gent?
No, nosaltres l'equilibri no l'hem tingut mai, perquè nosaltres som un municipi xic, som 115-120 habitants, amb 9 nuclis de població i 100 quilòmetres quadrats. Vull dir que som una... Em sembla que som el municipi amb la densitat de població més baixa de Catalunya. I, clar, tenim una afluència de 100.000 persones a l'any de visitants que vinen al Congost de Montrevei. I, clar, el nostre municipi està dimensionat pels nostres veïns, les nostres carreteres, ja tenim problemes nosaltres per passar a vegades perquè la carretera és estreta i està com està. Vull dir que no podem, clar, no podem, nosaltres no som capaços a afrontar aquesta massificació i aquest volum de gent i de trànsit. Nosaltres, les nostres instal·lacions, el nostre ajuntament, tot està dimensionat, doncs, bueno, per una població com la nostra, no per acollir aquesta gran quantitat de gent, que no tenim res en contra del turisme, però, clar, no podem nosaltres això, se n'ha de fer càrrec algú altre que no siguem nosaltres d'aquestos accessos i d'aquestes situacions.
Però això, senyor alcalde, no és nou. O sigui, jo he tirat enrere, he posat massificació a Montrevei i tinc una notícia del 2016, és a dir, de fa 10 anys, que diu: alcaldes dels municipis de l'entorn del Congost de Montrevei, tant de la zona de Lleida com d'Osca, han acordat en una reunió mantinguda aquest dilluns millorar la regulació dels accessos, dels aparcaments i de les visites al Congost amb l'objectiu de garantir la seguretat i donar resposta a les necessitats detectades perquè hi ha molts visitants, bla, 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 bla. D'això fa 10 anys. Segur que si encara tirem una mica més enrere en trobarem alguna. Doncs que ningú no ha fet res en aquest temps.
No, i ja era alcalde jo. En aquell moment ja era alcalde jo.
Sí, se'n recorda d'aquesta reunió, eh? Però...
Sí, jo hi era en aquesta reunió. El que passa que aquí heu de pensar que som... El Congost de Montrevei hi ha 3 entrades, n'hi ha una per l'Aragó i 2 per Catalunya, una aquí al Pallars Jussà, una altra a la Noguera, la d'aquí del Pallars Jussà, que el nostre poble, per on entra el 90% dels visitants, perquè hi ha, bueno, l'entrada més còmoda, diguéssim, que no cal caminar tant fins a arribar a l'estret. I hi ha molt complex tot, a part de que els ajuntaments sí que estem d'acord, però que ja juguen els dos governs, les diputacions, ja juga la política, quan hi havia els d'un partit estaven més, o els anteriors estaven més per la feina, parlant d'Aragó, diguéssim, els que ara ja no n'estan tant perquè potser són de més lluny, bueno, això són coses seues, però això tot té una cosa que es va deixant de banda, i aquí els que hem de pagar els plats trencats sempre som els mateixos.
Clar, però alcalde,
i llavors
però...
això, si algun dia una desgràcia, dius qui serà el responsable, l'alcalde de Sant Esteve de Turno serà el responsable de que algú s'hagués fotut de cap amb una carretera que no està preparada perquè hi passa tanta gent, ni la podem preparar perquè no tenim ni medis econòmics, ni humans, ni tècnics, ni de cap manera.
Però alcalde, però això com s'arregla? Fent, diguem-ne, adaptant les infraestructures, les carreteres, clar, per exemple, o regulant que no pugui venir més gent, o fent una crida a la gent de, per favor, esglaoneu-vos no sé com, o què s'ha de
no,
fer?
No, la gent no en tenen cap culpa perquè al final la gent vinen aquí a distraure's i a passar-se-ho bé i, bueno, pues ja està bé, vull dir, l'entorn ho diu, no? Aquí estem espectacular, tot això. Però això, per arreglar-ho, seria alguna administració més gran que no fos els ajuntaments seria de fer càrrec d'aquests accessos. Heu de pensar que nosaltres tenim 40 quilòmetres de carretera municipal, o sigui, això vol dir que no està qualificat ni com a carretera, està qualificat com a camí. Això vol dir que nosaltres l'hem d'asfaltar, l'hem de senyalitzar, l'hem de traure la neu quan neva, hem de tirar sal, hem de tapar els... hem de fer parxejos o sotejos, clar, quan hi ha forats.
Amb 100 veïns no recapten suficients impostos per pagar això, entenc. Clar,
i llavors, què passa? Que això, per volum de trànsit dels nostres veïns, dius, bueno, més o menys vas trampeant, que ja mos costa molt i tenim prou problemes, però clar, quan t'arriba, quan hi ha aquesta quantitat de trànsit, i clar, la carretera es malmet més. Però això tot mos recau a les nostres costelles, eh? No. Després tenim moltes esllevissades, tenim un tram tancat, que això ja la Diputació mos financiarà d'arreglar-ho. Però vull dir que una carretera que tampoc no és una carretera segura, com de dir, les temporades que plou i això, hi pot haver un accident, ja n'hem tingut d'accidents. Vull dir que... I nosaltres no podem fer càrrec d'això, no som capaços, no estem preparats per això.
Però és que fins i tot el 2017 vam provar la reserva prèvia, perquè l'aparcament estava gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera.
Bueno, però clar, això ja una fundació que són uns privats. Aquestos ja no tenen res a veure amb l'Ajuntament. Aquesta, la Fundació Catalunya La Pedrera, pues, és una entitat, una fundació privada, que ells tenen el seu negoci, que el seu pàrquing, i ja està, i ells, pues, bueno, quan ho tinguin ple, pues, ja t'apanyaràs, m'entens? I allà ens fan reserva prèvia, però aquesta reserva ja hi ha molta, la majoria de les vegades, abans del cap de setmana està tot ple, perquè això es reserva online i ja està ple.
Bueno, pues ja està ple, aleshores no hi vagis, no?
La carretera és de l'Ajuntament, és municipal, i el camí que travessa el Congost, pues, també un camí públic.
Doncs...
La Fundació només té l'aparcament, un aparcament d'un X places, que allò s'emplena, ja et dic, allò s'emplena abans del dia s'emplena. Entre setmana ho tenen tot ple, amb reserves.
Doncs és l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, el Jordi Navarra, que s'han trobat amb un autocar que els va gairebé que col·lapsar el poble, i amb aquesta crida, que és el tema que realment és interessant, que un ajuntament tan petit no pot atendre les necessitats d'un lloc amb tanta massificació de visitants. Alcalde, que tingui molta sort i que no se'ls atreveixi cap autocar en molts dies.
Doncs pues moltes gràcies, i quan vulgueu vindre, podeu vindre, eh? I moltes gràcies per donar-nos veu a gent com jo, però que ho necessitem.
Ho farem,
si
tots...
no, ningú sap de lo que passa aquí, no se n'entera ningú.
Ho farem tots amb un mateix cotxe, i així només ocupem una plaça d'aparcament.
Moltes gràcies.
A més sostenible. Gràcies, alcalde.
Vale.
Dilluns de Pasqua, com cada any.
Bé, encara no és dilluns de Pasqua, però ens anem acostant. I és que començàvem parlant de KitKats i acabarem parlant de mones. Ja la tens encarregada, tu, Bassa, és la teva?
S'està treballant.
O sigui, no. Dies de molta feina.
Casa... És que no em toca a mi, ni toca a un altre.
A casa meva tampoc, eh? Ja li vaig dir al meu pare, espavila't, que se'ns acabaran els cats pel Lluc. Bé, dies de molta feina pels padrins, de rascar-se una mica la butxaca, aparadors plens de mones de Pasqua i sobretot a grans figures de xocolata. Quines són les que estan de moda aquest any?
Stranger Things i els cantants de música coreana del K-pop. Això es veu que és el que més ho peta, i el que tu deies a la Garriga, cada any el Barça és un clàssic, però aquest any que han fet la figureta i la mona de la Cat, doncs segur que la llista de tots els nens hi ha la Cat.
I els preus?
A les mones ja se sap que són cares aquest any, però la bona notícia és que el preu del cacau ha anat baixant, per tant podrem tenir preus similars als de l'any passat, i en general el sector diu que hi ha previsió de bones vendes. Per què? Perquè la Pasqua cau aviat, no fa tanta calor, es pot treballar millor la xocolata i la gent és previsora, no com alguns, i fan les comandes força abans.
Sospiteu si veieu una mona de Kit Kats molt barata, que no sigui de contraband. Bé, anem directe a una de les pastisseries més antigues de Catalunya. La Dana Ricard és a la confiteria Cal Pedreny de Reus. Dana, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
Es respira tradició, història? Té un look vintage?
Doncs sí, una mica. He de dir que hem trobat una combinació perfecta, molt equilibrada entre això, entre aquesta història, aquesta pastisseria tradicional, clàssica, i tenen com una zona també de cafeteria, podríem dir que té aquest toc ja una mica més modern, però està perfectament equilibrat. Som al carrer de l'Hospital número 15 de Reus, al vell mig, i ens acompanya la Glòria Vichetto. Bona tarda.
Bona tarda.
És la sisena generació de pastissers d'aquí la confiteria Pedreny.
Exacte.
Escolta'm, ara, avui dia, sí, és això que comentàvem ara amb el Garriga, que estem acostumats doncs, a aquests dos tipus de pastisseries, no? Més tradicional i clàssica i més moderna, tant pel que fa a l'estètica com pel que fa al propi producte. Però, clar, això va obrir el 1815. Com ens l'hem d'imaginar, aquesta pastisseria?
Què es feia el 1815, clar, de pastissos?
No ho sé, els hi hauríem de preguntar, i és una mica difícil.
O sigui, no hi ha documentació de l'època, eh?
Del 1815, no. Sabem que en Josep Pedreny, que, bueno, era el tataravi de la meva mare, per dir-ho d'alguna manera, doncs va fundar la pastisseria aquí a Reus, al lloc on estem ara. El que feien, exactament no ho sé, feien més aviat confits, dolços, i també feien conserves.
Clar, tot això ha anat evolucionant.
Exacte.
És aquesta història viva de la pastisseria aquí a Reus, i és viva perquè encara tenim per molts anys aquí, perquè també ens acompanya l'Eduard, que és fill de la Glòria, ell treballa a l'Obrador, i és, per tant, la setena generació. Eduard.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tu quants anys tens, aviam?
Jo 24 anys tinc.
Clar, tu has crescut rodejat de pastissos, de confits, de dolços, però en quin moment decideixes que tu també vols continuar el llegat familiar i dedicar-te a aquest ofici?
Realment que m'agradava aquest ofici, ja ho sabia des de petit, però jo vaig seguir estudiant i al final, quan vaig veure que les altres opcions que estudiava no em convencien tant, doncs vaig dir, ostres, potser no ho faig com perquè ho han fet tota la meva vida, la meva família, sinó ho faig perquè realment m'agrada.
I ara comentàvem, és un ofici dur, que té uns horaris, no? Que dèiem que és poc habitual, diguéssim, que el jovent s'animi, però imagino que també la tradició familiar acompanya.
Sí, i com que ho he vist tota la vida, tampoc per mi els diumenges no és festa. Per mi, jo sempre he vist que es treballa. Exacte. Sí.
Clar, quants diumenges has arribat d'empalmada a treballar?
Algun, però pocs.
Ah, ja.
De moment té una mica fem una mica de vista grossa.
Tot queda en família.
Sí, exacte. Com que n'hi ha d'altres que sí que venen tots els diumenges amb ell, de moment perquè no s'encansi i segueixi.
Bé, li donem una mica de bula, diguem.
Exacte.
Bé.
Clar, i amb tots aquests anys, Garriga, també ha evolucionat molt la pròpia mona. Ara que parlem de Pasqua, ja s'acosta la Pasqua, i aquí, doncs, igual que la seva trajectòria, les mantenen totes, diguéssim. Tenim aquí davant la mona tradicional, que aquesta, expliqueu-nos, aviam, en què consisteix, per qui no estigui habituat, perquè hi ha molta gent que només ha vist les de confit, les de mantega, però originalment, la mona, com era?
Jo diria que és la que he vist sempre, quan tu dius, parles de mona, és la que se't ve al cap, i és amb uns ous durs, no? Una coca a baix i uns ous durs damunt, simplement.
Una coca com la que podríem comprar un diumenge?
Semblant. Té diferències, però semblant, sí.
Val, llavors això evoluciona. Aquests ous durs són els que evolucionen els ous de xocolata, no?
Exacte, sí.
I pel que fa al pastís?
Després hi ha un pastís de gemma i també diríem les sales, que també hi ha, que és les que són de mantega. Són aquesta evolució, jo diria.
I avui dia, què diríeu? Perquè aquí en veig moltes de mones d'aquestes clàssiques tradicionals. Sí. Encara surten? La gent les vol, les compren?
Sí, sí. Jo diria que cada any més, perquè com que en moltes cases se'n recullen moltes de mones, aquesta se la bueno, potser la demanen els dies anteriors, així també reparteixen una miqueta l'entrada de mones a casa, no arriben totes a l'hora i aquestes se les arriben primer i si tenen més varietat.
Clar. Si sense encarregar, algú despistat pot venir diumenge o dilluns i comprar-la? O si no s'encarrega la mona, no hi ha mones en estoc, diguem.
Sí, sí. Si no s'encarrega, poden venir a buscar-ne i si no en tenim el moment del gust que li agradi el client, li fem, i ja està.
Ah, ja està fent així amb el cap, ja li estan donant feina.
Dilluns no, dilluns anem a menjar la mona nosaltres.
Ah, d'acord, bé, molt sí. Bé.
Doncs clar, això pel que fa als pastissos, diguem, però amb tota aquesta evolució dels anys, a aquest pastís se li ha sumat que si els pollets, que si les plomes i les figuretes de xocolata, no? De l'ou hem evolucionat aquestes figures. Aquí davant en tenim un munt, Garriga, tenim uns escacs, una taula d'escacs de mida original, diríem, un castell amb molts tipus de xocolata, i tenim aquí la figureta de l'Antoni Gaudí.
Ah?
Exacte. Això expliqueu-nos.
Clar, a Reus,
figura,
clar.
Sí.
Bueno, aprofitant que és l'any Gaudí, aquest any, junt amb l'escultor Joan Serramià, han fet una reproducció d'una escultura que es presentarà a finals de maig o començaments de juny aquí a la plaça de Sant Pere de Reus, que és l'arquitecte Gaudí damunt d'un núvol, que això serà com un banc, i això és una reproducció feta amb xocolata blanca i negra, uh-huh, a escala Ovint.
I aquesta xocolata, aquesta figureta d'en Gaudí, és a la venda o és només d'exposició?
És a la venda per 400 euros i els diners de la venda d'aquesta figura serviran per pagar una part de l'escultura original.
Ah, oh, mira.
Sí.
Clar, però clar, quantes se'n faran d'aquestes?
Això una. Sóc...
Ah, només se'n farà una?
Una.
Ah, o sigui que...
És exclusiu, això.
Ah, i té comprador ja o no?
No, de moment no. No ha picat ningú.
El que té és un lloc privilegiat aquí a l'aparador.
No ha picat sí. Ningú.
Sí, home, és que 400 euros, home, jo per això rebo un camió de KitKats. Clar.
Home, però és maqueta, eh?
Això segur, però d'allò em sap greu menjar-te-la, una mona d'allò de, sí. una de 400
bueno,
euros.
Bueno, és fer com una obra de, no sé, qui tingui aquests diners i els vulgui destinar amb això, doncs tindrà a canvi una figura de xocolata.
I exclusivíssima.
I podrà dir que ha col·laborat amb l'escultura d'en Gaudí.
Clar, és com una inversió, no?
Exacte.
Diguéssim, aquesta
sí.
Escultura, i de passada doncs tens la reproducció
sí, sí.
De xocolata, i llavors cadascú que decideixi si se la mengen o la guarden de decoració.
Exacte.
Doncs avui hem anat a Reus, a una de les pastisseries més antigues de Catalunya, que estan amb aquesta preparació de mones i amb aquesta escultura de xocolata de Gaudí, que també té la seva història. Dana, doncs, home, compra alguna coseta,
sí,
no?
Sí, ens quedarem a berenar, Garriga?
Sí,
ja,
no, home, i porta'ns alguna coseta.
Molt bé.
El del Gaudí no cal.
Val,
no cal,
no, ja buscarem.
Sí.
Potser una mona clàssica, no?, d'aquestes.
Ah, doncs mira, si ens la portes, ens la menjarem aquí. De... El Bassas es quedarà per menjar-se-la, va.
Molt bé.
Dana, una abraçada a la gent
una
de Reus.
Una abraçada, bona tarda.
Farem una pausa, adéu, i atenció, que quan tornem de la pausa estem de celebració avui.
Ep.
Aquest programa està de celebració.
Molt bé. Què m'has dit? Vine aquí, que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Per què? Perquè ho dic jo.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Veiem moltes parelles d'aquestes pel carrer i també dins de casa. Són, si ho voleu, matrimonis de conveniència.
Les dones i els dies.
Però a vegades funcionen com un rellotge. Per pura necessitat es van coneixent i estimant. Aquest dimarts, a Les dones i els dies, la història entre una àvia i la seva cuidadora.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dimarts, a Les dones i els dies, també ens deixem estimar.
A Catalunya Ràdio...
Postdata. Postdates.
Hi ha un món real, que és el de la vida quotidiana, i un altre món eteri, que és el món dels llibres i la literatura. De Operació Kyoto, d'Àngel Burgas. 2 d'abril, Dia Mundial de la Literatura Infantil i Juvenil.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
I ara, Roger Carandell, bona tarda.
Moltes gràcies.
Avui és l'aniversari de Roger Carandell. Moltes felicitats.
Gràcies.
Ha estat un bon aniversari.
Ha estat un molt bon aniversari, perquè, a més, ahir al vespre vaig ser tiets.
Home!
I se m'han ajuntat tots.
Mare meva, molt content.
El tiet Roger, de nou.
El millor regal.
Bé, aquí et farem un petit regalet.
Ah, molt bé.
Que és un Kit Kat.
Ah, mira!
No et diré d'on ha sortit.
És robat o no?
No es pot dir d'on ha sortit.
No, moltes gràcies. En tenim molts en unes caixes.
Només et demano que no el facis passar per cap lector de codi de barres, perquè podríem tenir algun problema.
Ah, he robat,
Però, a part d'això, un Kit Kat de...
Crec que en Roger no ha estat gaire connectat les 24 hores darreres.
Ah, clar!
No, amb l'actualitat, no saps què... És que hi ha hagut un robatori.
Altres obligacions.
No té res a veure amb això, però ha desaparegut un camió amb 24... No, amb 12 tones de Kit Kats. 400.000 Kit Kats s'han desaparegut.
Clar. I ara es van trobant.
Sí, ara en tens un.
Només que no, el codi de barres que no el llegeixi cap màquina.
Ja està,
el menges i llences el paper a les escombraries.
Oh, perfecte.
Tenim un que no surti festiu, llavors, avui? Especialment de celebració? No,
no, gens de celebració. No,
això que tu sàpigues, Roger, deixa't sorprendre.
Avui hi haurà sorpresa, segur.
Potser sí que hi ha
algun
detallet.
Quina felicitació en directe seria un gran regal.
D'algú altre? D'algú extern?
De Goico, per exemple.
Hosti, això
sí que no... M'ha felicitat, la Goico.
Garriga, t'ha felicitat, la Goico?
A veure si us ho trepitjaré, no ho sé,
No he preparat res. Vaig a mirar si en una hora i cinc minuts tenim temps
de produir-ho.
A veure si l'Úrsula Corberó...
A mi no m'agraden gaire els regals, No.
I les sorpreses?
Vull dir, les sorpreses no...
T'han fet mai cap superfesta sorpresa?
Jo només espero que l'any que ve, que en faig 40...
Uf!
Jo ja estic avisant que no vull que hi hagi cap festa sorpresa i ja he avançat que marxo del país el dia del meu aniversari.
Per evitar la festa. Abans,
no m'ho esperi, no?
A tu t'han fet març. Bassa, t'ha fet alguna festa sorpresa?
No.
Mai?
Amb una cosa semblant, diguéssim. El que passa que ho vaig veure venir, però sí.
Ah, els vas pillar?
Els vas enxampar.
Va haver un moment que era una mica evident, sí.
Qui no ho va fer? Qui se'n va anar una mica...
Algú que hi va posar la millor voluntat i el...
Ara no
el
destrossarem.
Eternament agraït.
Molt enigma veig aquí. I tu, Marta?
Sí, moltes.
Moltes?
Moltes festes sorpreses, sí.
Te les veies a venir? O...
No, jo mai.
Mai?
Soc molt naïf, jo, no me n'entero. És fort, Per altres coses sóc una bruixa, per quan la gent s'agrada, o quan hi ha mala maró me n'adono, però per fer festes sorpreses, no.
I ets d'emocionar-te o de histèria o com reaccions?
No, d'emocionar-me molt. Si sóc la típica, jo, Garriga.
Judit, festa sorpresa?
Què va?
Però què va, què vol dir? Que no t'agrada o no que te n'han fet?
No, que no me n'han fet mai cap. No,
on és el teu aniversari, Judit?
El 7 de juny. Si algú en vol fer una, endavant.
Reserva't el dia.
Bé, des d'aquí és un missatge a Can Pastor.
I a tu, Garriga, te n'han fet alguna?
Una vegada.
I et va agradar?
Pels 40? Pels 30?
No. No, va ser pels 30, a Madrid.
A Madrid.
Vaig trobar un sopar amb gent d'aquí a Barcelona, a Madrid. Va ser maco.
Aquesta època teva a Madrid, Algun dia n'hauríem de parlar.
Quan vulgueu, tampoc hi ha tant a parlar.
Vas lliga més que als Estats Units?
No. Anem a berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Un berenar que no és de Kit Kat, És de Forn de Cabrianes, com Déu mana. És una coca avui amb Kit Kat, però... 607-07-0901. Si voleu enviar un berenar a una persona estimada, envieu un WhatsApp avui a la Dolors.
Fantàstica.
Que no et caigui un guapo o guapa de cua del missatge avui, eh? Per tant, si envieu el missatge avui, està contestat la Dolors, per tant, un extra de guapo. La Mònica ha rebut el berenar. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has rebut una coca i no tens clar qui te l'ha enviat, no?
Bueno, clar no, però tinc les meves suposicions.
Qui creus que te l'envia?
Oh, jo suposo que la meva mare.
La teva mare.
Tot i que ella ho negui, jo crec que sí.
Bé, doncs anem a veure si la seva mare està enganyant-la o no. Ara et saludarà la persona que t'envia la coca.
Vale. Hola, Moni, què tal? Hola.
No pinta la teva mare, eh?
Veu de mare no sé.
No. No, no.
Reconeixes aquesta veu, Mònica?
Sí, és el meu pare.
Ah, bé. Ah. Ets el Martí. Martí,
sí.
Per què li envies aquesta coca a la Mònica?
Home, perquè si no, no l'haguéssim pogut tastar nosaltres, tampoc, saps?
Ah, que viviu junts?
Sí, 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 ah. Si avui hem dinat junts. Sí, 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 estem tots junts. Sí, sí.
Ah, molt bé.
Passa que, bueno, com diuen els tertulians, dit això, bàsicament li... Crec que si algú se la mereix la coca és la Mònica.
Per què?
La Mònica és perquè és molt trempada, vull dir, té molta empenta. I a més és molt valenta, vull dir, treballa... S'esforça molt amb tot. I que si i amb aquestes armes, escolta'm, jo crec que podrà fer el que vulgui. Carai. Podrà aconseguir tot el que vulgui. Carai, sí, sí.
Quin discurs, tu sembles tertulià tu també una mica, eh?
Sí, eh?
Mònica, què, el teu pare és una mica personatge o què?
Bueno, sí, normalment sí.
Normalment sí. Vaja, que us ho passeu molt bé a casa, ja ho veig. Doncs al Martí, que li envia la coca a la Mònica, escolta, doncs que la compartiu i que sigueu molt feliços.
I tant que sí.
Vinga, una abraçada forta, que tingueu bona tarda.
Igualment, gràcies.
Doncs aquesta coca avui, que va per la Mònica...
Ha sigut boníssim, diu, com diria un tertulià, dit això...
Sí.
O sigui,
saps qui era la cita, eh?
Sí, ho saben tot, ja.
Doncs aquí està. Et quedes una estona més? Farem una sorpresa després del butlletí.
Molt bé.
Roger, que gaudeixis del dia del teu aniversari.
Gràcies, moltes gràcies pel KitKat.
Marta, que vagin bé les gestions, l'última hora.
No estan anant bé, de moment.
Ara tornem.